Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Primer cap de setmana de la Festa Major de la Floresta, que ha arrencat aquest divendres i s'allargarà fins al proper diumenge 20 de juliol. Dos caps de setmana que inclouen una trentena d'activitats i propostes, d'entre les quals destaquen les desenes Olimpíades Bandarres. Dissabte al matí, aquest mateix lloc de Can Llobet, a les pistes de Can Llobet. Després, al mateix lloc, hi haurà paella popular. Ja a la tarda, també, a la Festa Major de la Floresta, també tindrem espectacles familiars i festa a la plaça Josep Playà, a partir de les 8 del vespre, amb reggae dub, rock, vinil, electrobreaks i electrònica psicodèlica, per rematar-ho. Ja diumenge al matí tindrem el 7è torneig de petanca al Parc de les Dones, més esport amb el 3x3 de bàsquet a Can Llobet i sardanes i actuació del cos de dansa de l'Esbar Sant Cugat a la plaça Miquel Ros a les 12 del migdia. Per acabar el repàs d'aquest primer cap de setmana de festa, a les 6 de la tarda un nou espectacle familiar amb Impro Circ i una hora més tard l'actuació de Mamatraca, tot plegat a les pistes de Can Llobet. I més enllà de la Festa Major de la Floresta, tot això, el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja moderat que pot afectar pràcticament tot el territori català, també Sant Cugat i el Vallès Occidental aquest mateix cap de setmana. El nivell de perill previst a la comarca és moderat, nivell 1 sobre 6, des de divendres al migdia fins a també, sobretot dissabte, al vespre i a la nit. I la presidenta de la Unipau, Neus Sotomayor, ha estat molt contundent en una entrevista a Cugat Media afirmant que negar empadronaments és un atemptat contra la dignitat humana. Sotomayor assegura que l'empadronament és un dret fonamental i ha recordat que, sense empadronament, moltes persones queden excloses de serveis bàsics com la sanitat, l'educació o l'accés a ajuts socials. Escoltem Neus Sotomayor.
Que, per exemple, en municipis, en molts municipis de Catalunya, ara mateix s'estigui parlant de negar l'empadronament, em sembla que això no pot ser, que això no és, això és injust, això és un atemptat contra la dignitat humana, la veritat.
I un dia a punt, l'Ajuntament tornarà a obrir les tres instal·lacions esportives municipals perquè la ciutadania en pugui fer ús lliure, com ja va fer per les festes de Nadal i també per Setmana Santa. Les pistes de Sant Francesc i els camps de futbol de Camp Magí i de Mirassol obren portes amb l'objectiu de fomentar la pràctica de l'esport durant les vacances d'estiu. Més informació al web www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, a X, a Facebook i a Instagram, @CugatMedia.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Benvinguts al resum setmanal del Connectats, un recull de les entrevistes més destacades dels últims dies, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí entrem en matèria per últim cop aquesta temporada. Ens acompanyeu? En l'últim resum del Connectats us hem preparat una selecció perquè us acabeu llapant els dits. No obstant, el programa ha arribat aquesta setmana al programa 1000. Arrenquem, doncs, a Castellar del Vallès. Des d'aquest municipi vallesà, Guillem Plans ens va tranquil·litzar sobretot els pares i les mares amb nadons de la generació Covid. De la mà de l'investigador Joan Virolès vam aprofundir en l'estudi, un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona que suposa un pas endavant per comprendre com els nadons aprenen el llenguatge. Una entrevista molt interessant. De Castellà anirem a Sabadell per parlar de patrimoni i de modernisme, concretament de la seu de la Fundació 1859, Caixa Sabadell, que trobareu al carrer Gràcia d'aquesta població. Mireia Sanz en va parlar amb el president de la Fundació, Josep Maria Manyosa, de la remodelació de l'edifici. I acabarem al litoral, exactament a Badalona i més concretament a una pastisseria del barri del Progrés, Fràgola Baiferita. Galetes creatives, pastissos, però sobretot els seus macarons són molt apreciats per la clientela. Anna Clara va poder parlar amb la seva propietària, Maria Araujo. Tot això i més, concentrat en la pròxima hora que trobareu a Spotify. Connectats? Comencem! Un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona fa un pas endavant per comprendre com els nadons aprenen el llenguatge. I emet alhora un missatge tranquil·litzador per als pares dels bebès, dels infants de la generació Covid. En parlem amb l'investigador Joan Virolés, des de Ràdio Castellà. Guillem Plans, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, no sé si els oients recordaran aquells temps de pandèmia en què dubtàvem i ens preguntàvem si els infants tindrien un impacte greu en l'aprenentatge de vocabulari, en la comunicació per culpa de les mascaretes. Aquest estudi del qual parlem avui doncs aporta una mica de llum sobre el tema. Tenim amb nosaltres l'investigador Joan Virolés. Joan, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què us va portar a investigar l'impacte de les mascaretes en l'aprenentatge de vocabulari dels infants?
Bé, nosaltres, com a investigador, ja fa temps que m'he interessat a quina és la influència de la visió i del poder percebre les persones que parlen en l'aprenentatge del llenguatge dels bebès. I també dels adults, has fet, en diferents situacions. I llavors, clar, amb l'aparició del Covid i de les mascaretes, doncs ens va voler fer també la variació de la mascareta i de dir, bueno, quina és la conseqüència de que les persones portin mascareta, que per tant sí que tinguis accés a la cara, als ulls, a, no?, a certes expressions, però no a tota la part de la boca. I havíem investigat una part anteriorment, des del primer any de vida, i ara aquest estudi doncs, ens interessava veure durant el segon any de vida què passava amb l'aprenentatge de paraules.
Els infants són, si no m'equivoco, d'entre 17 i 42 mesos. Quina rellevància té aquest rang d'edat per l'estudi?
És just el rang del que es diu la vocabulary explosion, o l'explosió lèxica del vocabulari, on els bebès, doncs, abans dels 18 mesos, sí que saben paraules i comprenen paraules, però en saben del rang de 50 o relativament poques, i de cop i volta l'aprenentatge és exponencial a partir dels 16, 17, 18 mesos, i en molt poc temps aprenen moltíssimes paraules. Mm. Llavors és aquest moment que sembla que és quan els bebès estan, no?, centrats i focalitzats en l'aprenentatge de paraules, que em semblava important entendre quin era l'efecte de la mascareta en aquest període.
Què sabíeu fins aleshores i quina ha estat la troballa sorprenent d'aquest estudi?
Bé, durant aquest període del segon any de vida, una mica més tard, realment hi ha pocs estudis, o hi ha hagut pocs estudis, que intentin entendre la influència o l'ajuda de veure les persones, de veure la boca en l'aprenentatge de paraules. Però el que sí que se sabia és que durant el primer any de vida, tant una part més social, que seria seguir la mirada dels adults, no?, quan parlem i ensenyem un objecte de manera intuïtiva, sense pensar-ho com si fos una tasca, no?, però de parlar i dir, ai, mira i tal objecte, no?, i nombres aquest objecte, també el mires. I aquesta part de seguiment de la mirada és una habilitat que sabem que correlaciona amb l'aprenentatge de vocabulari i amb desenvolupament de llenguatge. I per l'altra banda també sabem que a partir dels 6 mesos aproximadament, quan els bebès comencen a fer balboteig i a emetre sons, que es fixen molt en la boca i que aquesta atenció focalitzada a la boca també els ajuda a correlacionar amb vocabulari posterior i els ajuda a processar millor la parla. Llavors, com que teníem aquesta informació de la segona meitat del primer any de vida, pensàvem que segurament també fos pistes importants, habilitats importants durant el segon any de vida i l'adquisició de vocabulari.
Mm-hmm. I quina ha estat la troballa reveladora d'aquest estudi?
Doncs la sorpresa una mica ha sigut que no hem trobat això. Que realment les mesures d'atenció a la boca com les mesures d'atenció als ulls i seguiment de mirada no han correlacionat amb l'aprenentatge de paraules. O sigui, en el fons és una cosa també positiva, que els bebès han après les paraules tot i no mirar la boca, tot i tenir la boca tapada amb el cas de la mascareta, o tot i tenir els ulls tapats, que també teníem la condició de control, on portava unes ulleres de sol negres per tapar els ulls. Llavors la sorpresa ha sigut veure que els nens, tan sols en entendre que aquest és l'objecte d'interès, perquè també hi ha el moviment del cap, missa, no? I es pot traduir amb això, i després explorar l'objecte mentre de fons senten la persona nombrar aquest objecte, amb aquesta estratègia atencional és la que, no, ha donat millors resultats i no els ha calgut mirar més a la boca o tenir accés a la boca en el cas de la mascareta.
Mm-hmm. Aquest estudi, estic segur que aporta molta tranquil·litat a famílies i docents respecte als efectes aquests dels quals parlàvem, de les mascaretes durant la pandèmia.
Sí, jo crec que això al començament, no, es va crear més alarma, després a poc a poc es van entenent que, bueno, que la part de llengua, de llenguatge que reben els bebès amb mascareta, fins i tot durant el Covid, no era tot, perquè tens els pares a casa que parlaven sense, llavors, no, aquest va ser el primer descans d'aquesta part. I ara aquesta segona part, doncs, que també ajuda a veure que segurament aquestes pistes visuals són més importants durant el primer any de vida, però a partir de que els bebès ja tenen una representació, no, multimodal de les paraules i del llenguatge i de l'articulació, etc., dels sons, doncs ja no necessiten aquesta, no, atenció focalitzada a la boca. I per tant, doncs, que el fet que durant un temps es porti mascareta o no, segurament no tingui més impacte en l'aprenentatge de vocabulari.
L'estudi pot ser una petita revolució en l'ensenyament del llenguatge pels nadons?
Es pot fer una petita revolució?
A partir d'aquest estudi, a l'hora d'ensenyar el llenguatge en els nadons?
Bé, no sé si diria revolució, però sí que diria que es pot ajudar a focalitzar l'atenció dels mestres, no, els professors i professores, pares, quan s'intenta, no, ajudar tant els bebès i els infants que tenen dificultats com els infants que es desenvolupen normalment, però per ajudar-los a millorar i anar més ràpid, no, amb l'adquisició, d'intentar dir, potser durant el primer any de vida sí que és molt important estar molt a prop d'ells, que ens vegin la cara, que ens vegin la boca, com pronunciem les coses, i segurament en el segon any de vida el focus, el punt d'atenció hauria d'estar més en seguir els seus propis interessos, que si els bebès s'interessen per un objecte i l'estan explorant i estan jugant, és llavors que hem de nosaltres seguir això i nombrar aquest objecte, descriure'l i ajudar-los a desenvolupar més no, tot el coneixement sobre aquell objecte, però que el primer moviment ha sigut el fet del bebè, no? No tant dels pares que estiguin liderant aquesta interacció.
Joan, tindries recomanacions per pares primerencs que tenen fills d'aquest rang d'edat, entre l'any, els 16 mesos, els 42 de l'estudi, a l'hora de fomentar l'aprenentatge dels seus fills?
Bé, jo crec que una part de les recomanacions és aproximadament això que comentava, que és intentar respectar molt els interessos, que ara es parla molt amb la ciència de l'aprenentatge, llenguatge i desenvolupament, de l'aprenentatge actiu i dels processos actius, no? Que això és un canvi de paradigma que abans es pensava molt en nosaltres ensenyem, no?, com a pares o com a professors, i com si els bebès fossin més passius a absorbir. I això, hi ha una part que també és així, però que durant el segon any de vida sembla que és més important aconseguir seguir i estar, no, receptiu i veure quins són els interessos inherents dels bebès i intentar reforçar-los i seguir-los i, no, enriquir allò que els bebès ja estan explorant per ells sols. Seria potser la recomanació més lligada a aquest estudi. Per altres estudis i coneixement també del camp, doncs se sap que un dels predictors més importants de desenvolupament de llenguatge és també la lectura de contes, que és un tipus d'input, no?, d'entrada de llenguatge molt organitzada, molt repetitiva, molt ben pronunciada, molt rica, i que ajuda molt a desenvolupar llenguatge també durant aquesta edat.
Quins són els propers passos de la vostra investigació? Hi ha noves línies que voleu explorar? Potser s'ha obert algun camí després d'aquest estudi.
Tenim dues noves línies a explorar. Una és que jo he tornat, perquè això ho vam desenvolupar a França, a la Universitat de Grenoble, I ara jo estic a Barcelona, a la Universitat Autònoma, i llavors un dels interessos era veure què passa amb els infants bilingües, perquè també hi ha molts estudis que es coneix que els patrons atencionals i la manera de gestionar la informació de les cares i dels parlants del, no, del voltant en els ambients bilingües és una mica diferent. Hi ha més interès en les cares, hi ha més interès en les pistes articulatòries de la boca. Això ho sabem del primer any de vida, sobretot, i llavors una part d'aquesta investigació seria intentar veure si els infants bilingües potser sí que utilitzen les pistes de la boca i potser sí que la mascareta els impedeix aprendre o, no, millorar, a diferència dels monolingües francesos. Aquesta és una línia a desenvolupar aquí a Barcelona. I l'altra línia interessant que estem continuant a la Universitat de Grenoble és sobre el tipus d'ambient, perquè aquest tipus d'experiments es realitzen a dintre de la universitat, en un laboratori controlat, no, amb un vídeo, una pantalla, etc., que no és la manera com els bebès naturalment aprenen, no, a parlar. I llavors el que estem fent juntament amb un doctorat amb Jeremy Josh és desenvolupar un paradigma similar, però on la interacció pugui ser lliure i els bebès porten com un que es diu Head Mounted Eye Tracker, que és un oculometre, una màquina que et llegeix els ulls també, però que es pot muntar al cap i, per tant, els bebès poden moure's lliurement. I llavors estem intentant reproduir aquestes situacions d'aprenentatge de paraules, però on els pares puguin interaccionar, o els experimentadors en aquest cas encara, puguin interaccionar amb els bebès de manera més natural, amb moviment lliure, i llavors veure si realment els bebès van a buscar les pistes audiovisuals de la cara i de la boca per ajudar-se a aprendre o no. Mm. O potser, doncs, com hem trobat, explorant més els objectes i continua, i corroborem una mica les troballes que hem fet, però en un ambient més naturalístic.
Una vegada heu publicat l'estudi, fa el salt en publicacions, entenc, especialitzades, després com es trasllada tot això a la societat? Perquè se'n benefici?
Bé, això no és la nostra feina. El que l'interessant de la ciència bàsica, no? de publicar aquest tipus de troballes bàsiques sobre l'aprenentatge i sobre com, no, funciona el nostre sistema cognitiu, etc., és que s'acumulin, és que n'hi hagi molts, és que hi hagi, no, 30, 40 papers en 5 o 6 anys, i que aquests papers tots junts algú agafi i faci una meta-anàlisi o faci un article de revisió i que tots junts puguem treure conclusions ja, no, molt robustes, i que això passi després a la societat de manera, doncs, influenciant o donant consell als plans docents, donant consell, no, a les facultats de pedagogia de com s'ha de fer el llenguatge, donant consell als pares, també a tota la part més de trastorns, no, de psicologia més clínica. Doncs tots aquests estudis que es publiquen i que es van acumulant, no, de ciència bàsica, ajuden després a informar tota aquesta part més aplicada, que és la segona part, no? Que acostuma a passar uns anys abans que això arribi, però bueno, en un moment determinat, doncs, arriba i es capitalitza, no? Amb aquesta part més aplicada.
Doncs nosaltres, els mitjans de comunicació, també sempre amatents a les revelacions científiques d'investigadors com tu, Joan Virolés. Moltíssimes gràcies per atendre'ns al Connectats. Molt bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bona tarda.
I molt bona tarda a tu també, Carles.
Connecta't al territori, el bo i millor del Connectats, quan vulguis i des d'on vulguis. Segueix-nos a Spotify.
El modernisme és una de les perles del patrimoni d'arreu de Catalunya. I avui anem a Sabadell per descobrir l'edifici modernista del carrer Gràcia, que actualment és la seu de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, un equipament que ara ha començat el seu procés de remodelació. Ens ho explica la Mireia Sanz des de Ràdio Sabadell. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. La rehabilitació suposarà una inversió de pràcticament 2 milions d'euros i permetrà millorar l'accessibilitat i l'eficiència energètica de l'immoble. De tot plegat, en parlem amb el Josep Maria Manyosa, que és el president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda i gràcies a vosaltres.
Comencem, si et sembla, una mica pel principi. Expliquem una mica als oients exactament com és aquest edifici modernista, aquesta joia modernista que tenim aquí al carrer Gràcia de Sabadell.
Bé, home, és un dels edificis més emblemàtics de la ciutat, per no dir el més emblemàtic, és patrimoni cultural, és un bé d'interès local, està catalogat, vull dir, és un edifici que es va començar a construir el 1906, sota la direcció de l'arquitecte Jeroni Martorell, que era, doncs, en l'època esplendorosa del modernisme de Barcelona, envoltat de tots els seus col·legues, com podien ser en Domènec i Montaner, com podien ser en Puig i Cadafal, que en August Font, vull dir, tota una sèrie de... I es va fer un concurs en aquella època per poder fer l'edifici de la Caixa d'Estalvis, va quedar desert i llavors li van encarregar directament amb aquest senyor, això és el que explica la història, no m'ho invento, i li van encarregar amb aquest senyor perquè volien que fos un edifici molt singular. I realment té molts detalls i moltes petites sutileses i petits, no sé com t'ho diria, coses molt emblemàtiques de l'època modernista, com capitells, com forja, com vitralls, tot el que en aquella corrent venia en aquell moment, una corrent, doncs, així, d'aquesta molt modernista.
Clar, i aquestes joies les hem de cuidar. No?
Aquestes joies les hem de cuidar i les hem cuidat sempre. La Caixa d'Estalvis sempre ha tingut cura. Malgrat, és una joia que ha sofert, doncs, la seva inicial, però després, a l'any 1967, en Gabriel Barcons, que va ser arquitecte municipal, doncs hi va fer una profunda transformació, perquè hi havia una façana posterior, és la que després posa de la una façana posterior modernista, que la treu, la canvia, perquè era molt degradada, això és el que expliquen els llibres, i llavors hi fa aquesta façana que ara també té molt de valor, perquè, doncs, és d'una corrent racionalista que va ser a l'any 1967, i doncs també té la seva importància i també té el seu valor arquitectònic. I llavors també el 1990 un altre arquitecte, en Jordi Bonet i Armengoli, va fer una altra transformació, com és una escala que hi ha a l'entrada mà esquerra, que és la que serà el motiu, és una mica molt el motiu ara, doncs, d'aquesta transformació.
En deia aquesta part de cuidar-lo, perquè, clar, entenc que aquests edificis tenen aquesta singularitat, que a l'hora de fer-hi qualsevol obra no és com a casa nostra, quan ens posem a fer la cuina, no? Entenc que fer qualsevol cosa és complexa, no? I s'ha de mirar molt bé, no?, abans de posar-nos a fer qualsevol cosa.
És complexa, s'ha hagut de fer un estudi patrimonial, que l'ha fet molt bé un arquitecte d'aquí Sabadell, doncs, que especialista, que és la Núria Mercet Boada, que recent ha fet l'obra dels padres. Amb el projecte bàsic hem anat dues vegades a la taula de patrimoni, que allò és com passar un examen bastant seriós, explicant els materials, explicant els usos, explicant quina és la nova funcionalitat, i els hi va semblar bé, i bàsicament no fem cap cosa estructural, no, perquè no ens la deixem fer, sinó fem més coses d'ús i de circulacions i de deixar espais lliures, i aïllar-lo de la resta.
Uh-huh. I què fem, principalment, en aquesta obra?
Mira, o sigui, la idea era que per supervivència econòmica de la Fundació aquest edifici s'havia de llogar. Aquest edifici té uns 4.400 metres quadrats i entre ells té la joia de la corona, que és el Saló Modernista. Uh-huh. Llavors, una mica ens semblava que podíem llogar l'edifici, però que el Saló Modernista, això el patronat ho va veure clar, doncs el havíem de preservar. I l'hem preservat per continuar fent actes per la ciutat, doncs una mica, perquè és una demanda bastant d'això, i hem arribat a fer-hi celebracions de casament, vull dir que una mica estem oberts a tot. Llavors, a l'edifici, tal com està concebut, doncs ara està tot comunicat per dintre. Llavors, ara el que hi fem és d'entrada pel carrer de Gràcia, Hi posarem una rampa, perquè això també era una demanda, una rampa per salvar els tres esgarons que hi ha, i entrant a mà esquerra hi ha una escala, que va ser una de les modificacions que he parlat de l'any 1990, que puja directament al Saló Modernista. Llavors, aquesta escala és la que ara tindrà una funcionalitat que doncs, fins ara havia estat com molt relegada, no es feia servir, i en aquest espai s'hi posarà un ascensor per poder pujar al Saló Modernista des de la façana. Així, doncs, l'entrada i tot, el que era el pati d'operacions d'abans de la caixa d'espalvi, on hi anàvem amb les llibretes a posar diners, doncs tot això quedarà. Llavors, arribat al Saló Modernista, representa, es podrà circular pel Saló Modernista, i una altra cosa que es preserva és la part de darrere, si tu recordes el pati Turull, que és aquell que hi ha la vidriera dalt i la columna, doncs es podrà baixar per l'escala. Aquest serà un espai comú d'evacuació i es podrà sortir pels jardinets. I llavors a partir d'aquí evidentment es fa tot de nou, tot de nou, sobretot el que és temes d'actualització d'instal·lacions elèctriques, de climatització, que són unes instal·lacions molt costoses i molt complexes perquè estan en el terrat. Es fan tot el que són serveis, lavabos i tot es fa nou. Es posen també energia solar, o sigui, plaques solars per poder tenir una qualificació més alta, i es fan tot el vitrall del pati Turull, per exemple, hi ha una claraboia sobre que amb tempestes i tot és molt antiga i s'ha malmès, es posa tota nova i s'aprofitarà per netejar de pols tota la vidriera per la part de darrere i restaurar-la doncs, amb els petits vidres que hagin quedat doncs, malmesos. I això bàsicament és una mica evidentment doncs, tota la instal·lació elèctrica, la il·luminació LED, algunes coses estètiques que ens ha demanat doncs, la taula de patrimoni, com la façana, hi ha parts ennegrides, algunes reixes que hi ha en el Saló Modernista de sortida de l'aire condicionat, doncs, una mica arreglar-les, també uns frontals que hi ha també la part de... una mica petites, però de cosa complexa, de tirar parets a terra i de...
D'estructura, que em deies, res, no?
D'estructura no es fa res.
Hem d'entendre, per tant, que en certa manera es desvincula el Saló Modernista del que és l'edifici perquè pugui tenir un ús més de ciutat i l'altre edifici, doncs, l'ús que en un futur ja en parlarem una mica al final, a veure què em pots explicar, d'aquest lloguer, però diguéssim, desvincular una mica les dues parts per mantenir aquest ús de ciutat del Saló Modernista?
És així, és tal així, com totalment. Tu has explicat, és correcte, i és que ens semblava que no li podíem fer aquesta cosa a la ciutat, des de donar al lloguer doncs, una cosa tan emblemàtica.
Un espai, no?, que deu tenir molts usos. No sé si teniu xifres de quantes coses s'hi fan.
Mira, se n'hi havien fet poques, però ara està tenint bastanta sortida.
Darrerament està passant bastantes coses, no?
Des de cada any que fem el Premi Sant Joan, però llavors hi fem actes de graduació, ja dic, fem casaments, hi fem conferències, hi fem trobades de gent d'aniversaris emblemàtica. Recentment, per exemple, es va fer l'aniversari dels 75 anys d'Aigües de Sabadell. Vull dir, està en disposició, i hi ha un calendari, i ara doncs una mica l'hem hagut d'interrompre per entrar en obra, que tenim previst, en principi, aquesta primera fase, acabar-les a la primavera de l'any vinent.
Llavors es podrà tornar a fer tots aquests usos, no? Per tant, diguéssim, a nivell mental, el Premi Sant Joan del juny que ve hauria de poder ser allà sense més incidència.
Haurà de ser, haurem de fer com sigui,
no? Exacte.
Això saps que les obres és com tot, és com una obra de teatre. Si no poses una data d'acabar, no s'acaben mai els assajos.
Una mica això, no?
Una mica això.
Clar, entenc que aquí un dels punts més importants era la protecció del patrimoni, no? Era garantir que tota la part patrimonial de l'edifici no es perdés en cap cas, i entenc aquí on entra la taula de patrimoni municipal, oi?
Exacte, sí. És una taula, un estament que estan representades moltes entitats i moltes institucions, i és on tu presentes el projecte bàsic, i llavors una mica allà el vas a defensar i ells et fan preguntes, i una mica això hi hem hagut d'anar dues vegades.
Clar, a nivell de patrimoni estem parlant molt de l'edifici modernista, però és cert que la Fundació, no?, també té els jardinets al darrere, que per la ciutat també són un patrimoni, no?, i per totes les criatures que a les tardes se passen allà corrent en aquelles zones també ho són. Aquí també deu haver-hi un exercici important de conservació, no?, els jardinets.
Aquí hi ha una cosa que a nivell de ciutat no s'entén massa. Els jardinets és un espai públic d'ús privat. Perdó, un espai privat...
d'ús públic.
Perdó, això...
Sí, al revés.
És un espai privat d'ús públic. Llavors és un verb públic i llavors tot el que és el manteniment corre a càrrec de la Fundació. Hi ha un jardiner cada dia. No trobaràs cap plaça de Sabadell que cada dia hi ha un jardiner 7 hores. A part dels manteniments del rec, a part de la il·luminació i a part d'això. També és un espai que posem a disposició de la ciutadania per fer-hi actes, com molts actes que es fan en els altres auditoris es poden acabar allà amb una festa, amb una celebració a peu dret. I llavors també hi ha l'amfiteatre, que ara estem celebrant el Fresh Festival, que és el festival aquest, doncs una mica d'estiu, que aquest any ja és la 7a edició, vull dir que una mica és també un altre de les joies que té la Fundació dintre de... I l'altra joia és l'escola industrial o l'edifici de la Torre, que també és propietat de la Fundació.
Que també a nivell de manteniment patrimonial també té les seves...
Aquestes són diverses coses de servei que fa la Fundació Antiga Caixa Sabadell a la ciutat. Mantenir tot això, mantenir tot aquest patrimoni cultural, a part de mantenir el bosc de Can Déu.
També un altre.
També és un altre manteniment, doncs, que fem nosaltres en contra dels nostres pressupostos, sense pràcticament ajuda de ningú, amb alguna petita subvenció de tant en quant, però res, poca cosa.
I parlant de pressupostos, hem d'explicar-ho, no? La Fundació s'ha presentat a la licitació de la Generalitat per optar a... aquest espai modernista, doncs, pugui tenir algun edifici municipal. Recordo fa anys quan se'n parlava, quan començàvem a parlar de la possibilitat de llogar aquest espai, després, doncs, que el BBVA marxés, una de les coses que ens explicava és que segurament qui podia anar acabaria sent una institució, no?, per les característiques que tenia aquest espai. I entenc que per això us heu presentat aquesta licitació.
Sí, perquè és una licitació que ha sortit aquí a Sabadell, amb una sèrie de característiques, hem vist que, doncs, tota la part tècnica encaixava, llavors ens hem presentat, i en aquests moments aquesta licitació està encara en fase de l'expedient, és a dir, encara no s'han obert tots els sobres de la licitació i no podem dir gran cosa més, vull dir, perquè encara han demanat documentació tècnica i, vull dir, una mica estem amb això. Suposo que després de l'estiu sabrem alguna cosa,
Quina importància té el fet d'aconseguir llogar l'espai? És a dir, fins a quin punt la supervivència de la Fundació pot estar vinculada?
Mira, és molt important perquè obtindrem ingressos. Malgrat hem de fer una inversió i l'hem d'amortitzar, però també tindrem ingressos perquè, doncs, la Fundació, al final, tots els ingressos que estem obtenint, l'estem dedicant a fer altres actuacions, és a dir, a conservar el patrimoni amb tot el programa pedagògic que fem tant a Can Déu com a l'espai de cultura de l'escola industrial. Vull dir que, en realitat, si volem tenir més ingressos és per fer més activitats, i aquest és una mica el destí d'una fundació com la nostra, una fundació civil, una fundació cívica, que el que fa que és que amb els seus ingressos els inverteix amb la ciutat, amb la ciutadania i amb programes pedagògics.
I per tant, pel que llegia una mica del que explicàveu a la roda de premsa aquests dies, no? La supervivència econòmica comença a estar una mica en números vermells.
Sí, ara fa un parell d'anys que, malgrat hem fet molts ajustos, hem baixat bastant, però ara era vital trobar una sortida d'aquest espai i obtenir ingressos. Jo penso que si no surt la Generalitat, doncs cercarem altres coses, vull dir, buscarem altres llogaters.
També et volia preguntar, perquè ara estàvem parlant d'aquest projecte concret, no?, d'aquest projecte d'aquesta rehabilitació de l'edifici modernista. Clar, no sé si un cop la Fundació pugui recuperar-se una mica econòmicament, hi ha altres espais que penseu que també necessitarien un rentat de cara similar al que estem posant amunt la taula?
Home, evidentment tot el patrimoni, però això el manteniment el venim fent,
una inversió així més a gran escala.
No, a gran escala, no. Com a molt, si mai fem alguna cosa, potser en els jardinets, hi ha qui diu que els jardinets, perquè molts espectacles al Fresh Festival s'esgoten les entrades de seguida, que hauríem d'ampliar l'aforament, però bueno, això és una altra cosa. I el que sí estem fent amb tot, és manteniment ara, per exemple, dels espais dels auditoris de l'escola industrial. L'auditori gran s'ha renovat, tota il·luminació, s'ha actualitzat totes les taules de sols, projectors, tot això anem fent manteniments més petits. S'ha posat una rampa també com a barreres arquitectòniques per poder accedir al davant. Vull dir que es van fent petits treballs de manteniment cada any.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos-ho vingut a explicar avui, el Josep Maria Mañosa, tot plegat, el president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Gràcies, Josep Maria, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Si passeu pel barri del Progrés de Badalona hi trobareu una petita joia per als amants del dolç, Fràgola Baiferita. Aquesta pastisseria moderna i artesanal s'ha convertit en un referent per a qui busca galetes creatives, pastissos personalitzats i els aclamats macarons, que ja són una autèntica sensació entre la clientela. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Maria Araujo, que és propietària de Fràgola Baiferita, i la nostra companya, l'Anna Clara. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Maria Araujo. Què tal, Maria? Com estàs?
Hola, Anna. Què tal?
Maria, vas obrir la botiga l'any 2022. Què et va impulsar a fer aquest pas?
Bueno, al principio estas ganas de querer compartir mi pasión por la pastelería con la gente, ¿no? Y se ha dado la oportunidad de abrir aquí en Badalona y pues ha sido todo una experiencia maravillosa.
I quina ha estat la teva trajectòria abans de Fràgola Baiferita? És a dir, sempre t'has dedicat al món de la pastisseria?
Pues no, la verdad es que no. En la universidad estudié Historia del Arte, así que ha sido un poco diferente mi trayectoria. He trabajado de todo. Mi último trabajo fue una peluquería canina, así que...
Sin cambio.
Pero bueno, sí, la pastelería siempre ha estado allí, presente, y pues siempre me ha interesado muchísimo seguir aprendiendo, ¿no? Lo he hecho muy autodidactamente, haciendo cursos aquí y allí, y practicar, mucho practicar y poco más.
I et vull preguntar pel nom. ¿Té alguna història personal o algun significat personal?
Sí, claro que sí. Fràgola quiere decir fresa en italiano. Y además de ser mi fruta favorita, la fruta favorita de mi hijo, la cultura italiana y mi familia, que tiene familia italiana en su linaje, pues siempre ha estado como muy cerca de mi corazón, ¿no? Esta cultura y esa apreciación por la cultura italiana. Así que es como una especie de homenaje a una parte que es mía y una parte que es de la cultura italiana.
¿Y la segunda parte del nombre?
Ferita es mi sobrenombre. Mi nombre completo es María Fernanda y todos mis amigos, mi familia me dicen Fer o Ferita. Y pues bueno, es como esta fresa que es de Ferita, ¿no? Esa era la idea.
¿Cómo recuerdas los primeros días después de obrir? ¿Va a ser complicado hacerse lloc en el barri?
Mira, al principio los recuerdo con mucho miedo, ¿no? Eres nueva en el barrio, yo no conocía Badalona más allá de haber venido alguna vez a la playa, y tenía miedo, ¿no? De cómo me recibiría la gente, si les iba a gustar el producto o la propuesta, y pues me ha sorprendido gratamente. Así que estar allí ha sido muy especial, ya no solo me ha traído clientes, sino amigos. He conocido personas maravillosas allí y es increíble todo lo que ha pasado en estos 3 años.
Clar, i ara que han passat 3 anys, com ha evolucionat el projecte?
Vale, sobre todo ya sé qué es lo que me piden los clientes, ¿no? Qué es lo que les gusta, qué es lo que más me solicitan, y es esto, ¿no? Entonces ahora me enfoco muchísimo en lo que son los pasteles personalizados, los macarons, que son uno de nuestros productos estrellas, y bueno, es lo que ofrecemos, una pastelería muy artesanal, hecha al momento por nosotros con materiales 100% naturales.
¿Y quién es la respuesta que has rebut por parte de la clientela? ¿Están contentos con la acollida o estás contenta con la acollida?
Pues sí, la verdad es que mucho, porque me ha sorprendido, ¿no? A pesar de tener sabores que a veces son un poco diferentes, que quizás son un poco más tropicales, o trabajo mucho con té, porque me encanta el té y hago muchas infusiones y postres que llevan té en su elaboración, La verdad es que la acogida ha sido increíble. La gente no ha tenido reparo en probar alguna cosa diferente. Claro. Y esto la verdad es que me llena mucho porque te permite no hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Sino ofrecer, sí, ofrecer algo que es diferente, que va con tu estilo también. Y bueno, era la idea.
I has notat fidelització dels clients? És a dir, ja teniu aquelles persones que sempre venen?
Sí, sobre todo ya cuando comienzas a ver que tienes estos clientes que vienen, no sé, todos los martes, vienen por la tarde, pues es bonito, ¿no? Ya sabes qué te piden, entonces pues es bonito también recibir a cada persona. A mí me encanta llamar a las personas por su nombre, preguntarles cómo están, si me han contado algo, oye, mira, cómo ha ido a esta entrevista de trabajo o alguna cosa así. Es algo mucho más personal, tanto para mí como para ellos, y es lo bonito de esta como relación cliente-tienda.
Ara anem a centrar-nos una miqueta ja més en el que oferiu, no? Quins són els productes principals que oferiu?
Vale, los principales son las tartas personalizadas, que es como nuestro producto más demandado, para celebraciones, cumpleaños, para empresas también, realizamos pedidos. Y las tartas personalizadas van acompañadas también con mesas dulces, que nos las suelen pedir, ¿no? Uh-huh. Esto que tenemos un pica-pica, o una reunión, o una celebración, una boda, y pues esta mesa dulce pues acompaña normalmente el pastel. Y luego pues lo que son los postres de vitrina, que solemos tener fijos, el tiramisú, los macarons, las galletas, los alfajores, este tipo de cosas, pues más de día a día, ¿no? Pero lo que más son los pasteles.
I ja ens has mencionat abans que els macarons són un dels vostres productes estrella. Què els fa tan especials?
Que son totalmente diferentes a los macarons que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí que es verdad que se tiene una creencia de que el macarón es francés y el macarón nace en Italia y luego se populariza en Francia. Entonces, estos macarons son diferentes, tienen doble relleno, son más grandes, está mucho más pensado, ¿no? Está pensado para que sea un bocadito especial. Entonces, ya no es solo la galletita de almendras, sino es la ganache y luego el inserto. Cada paso del macarón lo cuidamos muchísimo para que sea un producto de lujo, estrella y espectacular.
¿Ens podrías explicar breument com és el procés de crear un macaró? ¿És tan delicat com sembla?
Sí, y más. Mira, con decirte que yo solo hago macarons, las tapitas, al menos los días lunes, que es cuando estoy cerrada en la mañana y estoy yo sola, estoy en calma, está el obrador en silencio y es el día que hago yo las tapitas. Los macarons llevan un proceso sumamente delicado porque las tapitas, si te salen mal las tapitas, pues ya lo demás ni lo hagas. Has de hacer un merengue, luego has de hacer un mazapán, bueno, como yo lo hago, ¿no? El proceso que yo utilizo. Luego el macaronage, luego han de ir al horno, se han de secar, han de madurar en nevera 24 horas para poderlos rellenar. Luego has de hacer la ganache, luego de la ganache has de hacer el inserto y luego rellenar. Y luego de que están rellenos, que dices, están perfectos, ¿ahora me los voy a comer? No, has de esperar 24 horas para podértelos comer.
És a dir, des de que comences fins que acabes, ¿quant temps ha de passar?
Tres días. Sí, para hacer una tirada de un sabor de macarons o cinco sabores, pero sí, tres
días. ¿Y cuántos surten más o menos por tirada?
Depende de la tirada que haga. Vale. Yo mínimo 140 puedo hacer.
¿Y eso dura para toda la semana?
No necesariamente, igual y tengo que hacer una retirada.
A banda dels macarons, quins altres dolços destacaries com a preferits dels vostres clients?
Las galletas rellenas, sí, sin duda, es el segundo producto preferido, que no tengo muchos sabores, tengo cinco sabores nada más ahora mismo, pero son las consentidas también. Y diría que el tiramisú, la gente se sorprende cuando me preguntan, ¿pero haces el tiramisú clásico con mascarpone? Sí, por supuesto, es un tiramisú en toda regla.
¿Y feu productes de temporada o col·leccions especials segons l'època de l'any?
Sí, normalmente cuando hacemos campañas hacemos productos especiales para San Jordi, hicimos un brazo gitano muy especial que lo hicimos de matcha y relleno iba de limón, también hicimos uno de nata y fresas, para diciembre también, luego hacemos los panellets, por supuesto, o sea, estos productos de temporada sí que los hacemos.
I oferiu també opcions sense gluten, vegans o adaptats per intoleràncies?
A ver, las intolerancias son complicadas y a mí me encantaría poder abarcarlo todo, ¿no? Pero sí que es verdad que al estar trabajando en un obrador que es 100% donde se manipulan frutos secos, gluten y todo esto, pues yo no puedo garantizar al 100%. Sí, pero sí que es verdad que ofrecemos opciones veganas, y esto sí, porque bueno, muchos de mis amigos son veganos y tenemos tanto pasteles como galletas, pero nada más por encargo. No es algo que solemos tener en vitrina, pero siempre por encargo.
Un dels vostres punts forts també, diguéssim, que és l'estètica cuidada. Com treballeu el disseny dels vostres productes?
Bueno, como te he dicho, a mí me gusta mucho la parte visual y creo que es un poco por haber estudiado historia, historia del arte, todo va muy conectado con esa idea de belleza, ¿no? La belleza, pues, al final es algo muy personal, algo muy individual, pero me gusta que todo esté cuidado al detalle, que sea atractivo, que sea bonito, que te invite, ¿no? A tener ese momento que es especial, ya no solo el producto, sino desde que entras a la tienda y te recibimos, ¿no?
És una experiència, podríem
sí,
dir.
Sí, exactamente. Era lo que yo quería, que fuera una experiencia.
I a part de la venda directa a la botiga, quins altres serveis oferiu?
De momento solo tenemos venta en tienda, pero sí que estamos buscando ampliar para poder hacer venta online.
Online.
Y que, bueno, puedas hacer tus pedidos de tartas directamente por allí, galletas y este tipo de cosas.
I també feu comandes personalitzades per a esdeveniments com aniversaris, bodes o comunions?
Sí, totalmente. Diría que es como nuestro diferenciador, ¿no? Todo lo que son, por ejemplo, empresas y tienen un evento muy concreto, muy especial, pues podemos personalizar desde una galleta hasta un macarón, una tarta, lo que sea.
I com t'inspires per crear noves propostes? Et fixes en algo o en tendències internacionals?
Diría que no me fijo mucho en las tendencias, pero sí que es verdad que las tomo en cuenta. Me gusta mucho inspirarme en libros. Me encanta la pintura, la música. La música me inspira muchísimo. El té. El té es una de las cosas que más me inspira a nivel de sabores, ¿no? De cosas que quiero probar. Así que creo que es un poco todo. O sea, soy una persona que me gusta mucho lo sensorial a nivel visual, a nivel de escucha. Entonces, intento siempre estar abierta a recibir esa inspiración de donde venga, ¿no? Sí.
¿Y quins són els teus objectius de futur? ¿T'agradaria ampliar l'oferta?
Sí, me encantaría. A ver, para Fragola, de aquí a unos años me lo imagino en un obrador un poco más grande, que ya se queda pequeñito, y en un sitio donde podamos recibir la gente y que puedan tomarse un té y disfrutar de como de este momento, ¿no? De un compartir un poco más íntimo, de que tengan un lugar como de escapada. Ese.
Perquè ara mateix el local, diguéssim, és només de venda?
Sí.
O es poden prendre coses allà com un bar, per dir-ho d'alguna manera?
No, de momento no, claro.
És només venda?
Sí, és un local pequeñito, pequeñito, y bueno, tenemos el obrador y venta y no más.
I ja per anar acabant et vull preguntar que si algú que ens escolta encara no et coneix, què li diries per animar-lo a visitar-te?
Bueno, que nos venga a conocer, a probar algo diferente, que yo estaré encantada de recibirlos y de hacerlos sentir en casa y que vivan una experiencia diferente.
Molt bé, doncs, Maria Araujo, propietària de Fragola Vall Ferita, un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, Anna.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. És tot connectats. Fins la temporada que ve. El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Vai, minha tristeza, e diz pra ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, só tristeza, melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peijinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços, ah, descer milhos de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.